Al matí, amb Raquel García.
Especial en el Dia Mundial de l'Animal, aquest pati, doncs, cada vegada està més ple de gossos. Ara hi ha una desena, o hi van arribant més gossos, i per parlar precisament de com els hem de cuidar, no? Quina cura hem de tenir, doncs ens acompanya el Joan Carles Prats, que és educador caní. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
La primera pregunta seria: quina diferència hi ha entre un etòleg i un educador caní?
Bueno, realment l'etòleg ha de ser un veterinari, és una branca de la veterinària que després fan la part d'etologia. L'etòleg treballa el problema de conducta dels gossos i també, al ser veterinari, pot receptar medicaments, perquè hi ha molts problemes de conducta de gossos que, a part de pautes, que sí que les pot fer un educador, que és aquesta la tasca del... A part, doncs, recolza amb una medicació. Uh-huh. Els educadors, si no som col·legiats en veterinari, no podem fer donar una medicació.
També ens acompanya en Xavi Sánchez, que és el propietari de La Petjada, que és la botigueta que trobareu a la plaça de l'Àngel número 6. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
També és un apassionat de la seva feina.
Estem encantats. Tenim molts animalets que sempre venen, tant els gossets, els gatets, després tenim peixets, tortugues, tenim de tot una miqueta.
Uh-huh. Explica'ns, la gent moltes vegades arriba a la botiga, doncs, preocupada per, doncs, problemes amb els seus animals, tant pel que fa a l'alimentació com, doncs, a determinats comportaments.
Moltes vegades ens trobem de que la gent no sap ben bé, sobretot el client que agafa un cadellet, que no sap ben bé què té que fer, que sap que ha agafat, pues, una raça en concreta perquè l'ha vist de gran, i han vist que són gossos molt tranquil·lets. Llavors agafen aquella raça sense saber realment el tamany que agafaran o l'energia que necessiten, les estones que necessites dedicar-te a ells, i aquí a vegades sorgeixen problemes. També el tema de l'alimentació és un tram molt important en el qual nosaltres vigilem moltíssim i aconsellem, sobretot per al tema de que una mala alimentació també pot provocar diferents conductes amb els animals. Llavors és tot una miqueta el joc de veure...
M'estàs dient que una mala alimentació també té a veure després amb la conducta de l'animal? Amb
com... Hi poden jugar diversos factors importants. Hi ha casos que trobes de gossos, jo m'he trobat en cadells, de cada cop comencen a perdre molt pèl, no estan lo suficientment actius, o que tenen alguna falta amb el tema de possibilitats amb el joc que tenen amb els propietaris, no? I en el moment que canvies i adaptes a un bon ambient, un producte adequat per al tipus d'animal que tens a casa, canvia moltíssim la conducta.
Llavors és
amb el joc, hi ha diferents factors, uh-huh. No? A partir d'aquí també hi ha moltes coses, no? L'educació a casa, els cuidados que puguis donar, les passejades, el tipus d'animal, no és el mateix un gosset petit que un animal molt gros o molt potent, com tenim aquí alguns, no?
Llavors, sembla que no hi hagi gossos, però que el pati està ple a vessar. Després veureu les fotografies. Les preguntes ara les faré una mica, doncs, a tots dos. Però, per exemple, el primer consell que hauríem de donar és que quan alguna família vol adoptar un gos, ha de tenir clar quin és el seu estil de vida, no?
Vull
i quin
tant.
Gos o, sí. i quina raça sí, sí. és la millor per evitar els abandonaments, vull dir.
Això és el primer, l'estil de vida, el temps que tenen disponible, a on viuen també és molt important, perquè a vegades s'adopten gossos que necessiten necessiten molta activitat física. Igual estan en un lloc que tenen les zones obertes molt lluny. Llavors resulta que mica en mica cada dia el tipus de passeig que és com un passeig massa de ciutat, molt controlat, però amb poques possibilitats de que el gos cremi energies. Això és important, vull dir. I una miqueta, doncs, això, el tipus d'animal sí que és important que sigui acord amb una miqueta amb el tipus de família.
Uh-huh. Et trobes a vegades, Xavi, que doncs, una família arriba que ha adoptat doncs, això, un nou membre a la família i es troba en una situació que el desborda precisament doncs, per l'activitat del gos, per les característiques...
Saps què passa? Que moltes vegades el problema que té el que es vol quedar un gosset, en aquest cas, no s'ha preocupat a mirar-se com és la raça, quines necessitats té i quina és l'activitat o el temps que tu pots destinar a aquest animal. Llavors, a partir d'aquí venen molts problemes. En el moment que tu agafes i pots perdre... O guanyar més temps, poder estar més amb el teu animal i donar-li aquelles característiques que necessita, després el gos també respon. Però això ens hi trobem també amb els gats, vull dir, és les necessitats de cada una. No tots els gossos són iguals, no tots els gats són iguals. Llavors, sí que necessiten d'un comportament o una necessitat a la família, una estabilitat, que és important saber, no? Quan vas a quedar-te un gos tens que saber, doncs, quin temps tens, quin temps pots dedicar, si t'interessa més un gat, si t'interessa més un gos, em vull quedar un gos, quin tipus de gos necessito, quin temps li puc dedicar a aquest animal. Hi ha gossos que són de característiques molt atlètiques, que necessiten molt d'exercici, que necessites dedicar-li molt temps, i que a vegades et trobes que el propietari doncs, no pot dedicar-li una passejadeta al matí, potser una al vespre, però potser aquest animal necessita aquesta hora, hora i mitja de passejada. Ens trobem molts casos que hi ha gossos que fan la cantonada i ja està, no van més enllà. Gossos que no surten de casa, que et trobes amb clients que realment no surten els gossos. És que són gossos petits. Bueno, però és que també és... Això passa també amb els yorkshires, no? La gent no cau en que és un gos actiu, que prové d'una raça caçadora. Llavors, són actius, necessiten d'aquesta activitat. Llavors, aquí és on comencen a radicar molts problemes. I suposo que aquí el tema d'abandonar tants animals, no?
Per exemple, aquí tenim diferents gossos. Per què no presentem una mica cada gos i quines característiques té, no? I què seria com el més adient?
Bueno, tenim un border collie que és el Mayday de l'Anna López i és, precisament és una raça molt, entre cometes, de moda.
És veritat.
Ara molt de moda.
Sí.
I tenen gran capacitat d'aprenentatge, això que diuen que són molt intel·ligents, però és una de les races, com deia ell, que necessiten molta activitat. Llavors, realment jo tinc molts clients de border collie, molta gent em deia, com és que tens tants clients si són tan bons, si en saben tant? Bueno, precisament per això, perquè hi ha molts border collie que no compleixen, o famílies que no compleixen aquests mínims que aquesta raça necessita. Llavors entren problemes de conducta, els estressos, els destrosses quan es queden a casa, perquè realment els hi falta aquesta activitat, no? La rissa i el tor, doncs, són dos races que diem les PPPs, els potencialment perillosos. Ella és l'Estel i ha agafat aquests gossos amb protectora. I bueno, són gossos doncs, que, bueno, no, evidentment no tots els gossos de raça perillosa, com diuen, són dolents. I bueno, has de tenir una educació una mica entesa, una mica ferma, t'has d'informar una miqueta de quina és la característica d'aquesta raça. El gos d'aigües, que és el que té la Irene, el Toby, és una raça una mica a vegades complicada, sensible i amb molta impulsivitat. Són gossos que genèticament tenen tendència a tenir una mica de por.
Sí.
I són gossos que a les ciutats a vegades ens està costant una mica adaptar-los a certa... També està molt de moda també pel tipus de pèl, perquè és un tipus de pèl, bueno, que diuen hipoal·lergènic, que no perd pèl, però sí que hi ha certs problemilles amb aquesta raça últimament. I el Golden, el que té el Jonathan, és una raça molt coneguda, Realment, a vegades, quan em pregunten a mi a famílies que no tenen experiència en gossos, és una raça que recomano, ¿vale? Perquè solen ser dòcils a nivell de caràcter. Solen ser. Això no vol dir que no tinguem que aplicar una educació, però no són excessivament difícils a nivell d'educació. S'adapten bé a un pis, per exemple, també. Evidentment, han de sortir de passeig, tres cops mínim al dia, això és el que és una mica el mínim, ¿vale? Però bàsicament potser diria jo que dels quatre que tenim aquí és una raça més fàcil a nivell educativa.
Molt bé, clar, suposo que molts d'aquests comportaments que l'anaves explicant, no?, d'aquestes conductes, també es poden reeducar.
Es poden reeducar. I aquí és molt important en quin temps agafis el problema de conducta. Quan abans l'agafis, millor. Jo sempre dic que hem de ser preventius. Llavors hem de prevenir possibles problemes de conducta. I aquí està el tema de la importància d'educar i potser de la feina de l'educador, que és informar primer quin tipus de gos, segons aplicar una educació en la fase de cadell. I quan tu treballes l'educació des de la fase de cadell, doncs llavors és molt més senzill que el propietari sàpiga com afrontar o aplicar aquesta educació perquè sigui un futur gos adult educat o sense problemes de conducta.
Doncs a veure, Pau, que com estàs rodejat d'aquests propietaris que també són estudiants, no?
Són estudiants de l'Escola CIM de Barcelona i són, bueno, són futurs educadors canins. Estan en un segon bloc ja.
Doncs ara en Pau que ens el presenti, perquè a més ha arribat el meu gos i també vaig jo a buscar el meu gos i ara us el presentaré.
Però escolta, no ho diries, Raquel, que estem envoltats de gossos, perquè aquí hi ha una tranquil·litat, un silenci. Mira, vaig a fer un recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Hi ha 13 gossos ara mateix en el pati de Ràdio de Sabadell, més 3 que hi ha dintre la casa, oi? I de moment aquí tampoc se sent un ambient que podries pensar, ostres, quin descontrol! És a dir que de moment s'està demostrant una convivència en l'àmbit laboral amb els gossos que ens acompanyen molt bona. I de fet volia parlar amb l'Anna López. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu estàs estudiant amb el Joan Carles Prats per ser què?
Educadora canina o ensinistradora canina.
I com et vas decidir a fer això?
Doncs perquè des de petita sempre m'han agradat molt els animals, en concret els gossos, llavors crec que és una feina molt bonica, que a part que no només ajudes al gos, sinó també a la persona que el porta.
Tens un gos molt xulo.
Gràcies.
Descriu-me'l una mica.
Doncs és un border collie, bueno, és una barreja. La mare border collie Blue Merle, que era una mare de treball, de pastoreig, i el pare és una barreja de, bueno, no sabem molt bé, de pastor belga amb pastor alemany, i bueno, ja ha sortit així. És un gos bo, necessita molta activitat, com la majoria de border collies, però bueno, amb una bona educació es pot aconseguir.
Jo m'havia fet la idea que els border collies els considero com de pèl llarg ja, potser, però és que aquest el trobo molt alt, és com més impressionant.
Sí, bueno, és que hi ha diferents border collies, no? De diferents capes de colors i de diferents de bellesa i de treball. Els de treball potser són una mica més grans a vegades que els de bellesa. La bellesa busca una mica línia més petita, més cabell més llarg, bueno, també és agility, els estan seleccionant últimament bastant més petits pel tema agility.
Quant temps portes estudiant amb el Joan Carles?
Doncs gairebé un any, diria.
Un cop acabat, creus que ja et pots tirar de cap al món professional?
Home, m'agradaria. Sí, sí. Bueno, és el que plantejo una mica. Sí.
O sigui, vas fent clients ja? Aviam si...
Anem fent.
Molt bé. Xavi, jo volia preguntar, tots aquests gossos han de menjar. Quan entren per la botiga, tu ja tens una mica una idea de veure la raça i dir, d'acord, és aquesta una mica l'alimentació que li convé, el client a vegades et demana alguna cosa específica, tot i que tu potser intueixes que no és la que correspon, com fas aquesta feina?
Saps què passa? Que aquí passen molts factors. Moltes vegades la part important és el client. I a partir d'aquí busques l'edat de l'animal, busques l'exercici que pugui fer aquest animal i a partir d'aquí orientes. ens hem trobat en molts casos, des d'un cas que, per exemple, et ve un gos que ve adoptat, que ve molt prim, que se l'han trobat, que està recàtic, llavors aquí pots donar un tipus d'alimentació amb molta més proteïna, recuperar l'animal, i a partir d'aquí hi ha doncs, una alimentació més equilibrada. Gossos que són més tranquils o que són més les races més petites, llavors a partir d'aquí aniries destinat a un altre tipus de pienso, vas als xais, vas al salmó, sobretot si tenen problemes dermatològics, si són hipoal·lergènics, busques un altre tipus de carn. Són molts factors els que influencien en el moment que tens que aconsellar o donar un pienso. Llavors nosaltres a la tenda intentem tindre marques molt naturals, molt fresques i que et donin un nivell de qualitat. Sí que a vegades no són les més econòmiques, però sí que t'asseguren que l'animal estigui el més sa i més actiu possible.
Quan es canvia de pinso, es pot fer de cop? S'ha de fer alguna equinoprogressió? Com s'ha de fer?
Tot això sempre depèn de la qualitat dels menjars. Moltes vegades, si estàs amb uns menjars que són molt equilibrats, que són molt similars, com els que ara ens trobem a la tenda, el canvi sempre es fa gradual, però sí que pot ser més ràpid. Més ràpid. Jo em trobo amb clients que juguen amb tres marques diferents perquè el gos es cansa, no vol menjar sempre la mateixa proteïna animal, llavors sí que vas canviant. Llavors, si jugues en les mateixes categories, no hi ha problema, pots canviar relativament ràpid. Si vens d'un pienso que porta molts cereals i passes a un natural que no en porta tants, sí que tindrien que fer una setmaneta d'acostumar-lo, de passar d'una a l'altra.
Una de les persones també que ha entrat aquí a Ràdio Sabadell és el Carlos Ramírez de Sabadell de Diestra. Bon dia, Carlos.
Molt bon dia.
Vosaltres com a col·lectiu participareu a la fira d'entitats aquest diumenge. Explica'm una mica quina és la vostra participació.
Bueno, la nostra participació principalment es tracta de fer consciència col·lectiva, com diem nosaltres a la tenda i a l'equip, que es tracta doncs, que la gent es doni compte de que fer una cosa bona, no només per tu, per l'animal, també és fer bona per la gent que va pel carrer i per la ciutat, que al cap i a la fi una ciutat neta és una cosa que s'agraeix moltíssim. I cada cop anem fent millores, però falta molt de treball i molta consciència. I el que intentem nosaltres, sobretot, és aconseguir ajudar les associacions o les petites casetes, com diem nosaltres, que fan un treball impressionantment gran i que moltes vegades els hi falta doncs, aquest recolzament de tendes, d'empreses i de grans llocs. I pes a ser molt petitonets, intentem ser doncs, el granet de farina que fa la diferència en el pastís i d'aquesta manera doncs, ajudem en aquest cap de setmana que convidem a tothom, que serà una festassa enorme, i anar sobretot amb els seus petitons i grandots a disfrutar-la. I el que fem és nosaltres oferirem un premi acompanyats de la casa també Comet, vale? Com a premi per ser una persona que amb el hashtag de jo no embruto o jo no ensucio, tant a qualsevol xarxa social pujant una foto que sigui doncs, ell amb els seus gossos, el gos al pipicant, el gos doncs, si és un PPP, doncs, amb el morrió, amb els papers i tot, qualsevol tipus de foto, sigui quina sigui, mentre sigui responsable, doncs entrarà en la participació del premi. I bueno, com et fa una cesteta superxula, plena de premis guapíssims, i nosaltres el que fem és donar una miqueta més de servei, que és un xequeig veterinari, una perruqueria completa gratuïta, un potet de xutxes, etc. I és una forma d'incentivar doncs, tot això, de que la gent tingui la consciència de si tu no embrutes, el teu veí no ho farà. I això evita doncs, que el dia a dia la nostra ciutat sigui una meravella com és Sabadell. I és donar doncs, aquesta bona paraula quan la gent vingui i digui ostres, doncs el meu carrer està net, el meu gos embruta, jo porto unes bossetes que costa 4 duros i al cap i a la fi és fer les coses ben fetes. I repeteixo, amb perdó, doncs, que animem a tothom a que vingui, a que s'ho passi bé, hi haurà activitats infantils, em sembla que també hi ha un comediant que ve, hi haurà moltíssimes casetes que vendran productes perquè puguin donar uns calaronets doncs, a tots aquests gossets que ho necessiten i gatets, i al cap i a la fi és fer família, que és el que es tracta.
Crec que el cartell et sona una mica, oi?
Sí, bueno, el cartell doncs, vam intentar fer un cop de mà a l'Associació de Gossos de Sabadell, que és un equip impressionant, conjuntament amb I Can Walk i les altres associacions, i la veritat és que han fet un treball brutal fent la tercera fira, i jo crec que entre tots podrem arribar a fer una família enorme, que és el que falta, i sobretot fer consciència. I si em permets donar un petit missatge, animem a tothom que ens escolti de tot, que sí, que avui en dia tindre gossos és una meravella, és espectacular i tot, però si no som responsables, protectores fem molt de mal, i sobretot animem de que les protectores estan desfassades, i que sí que és preciós donar una manteta i un saquet, però animem a la gent a que vagi, a que s'embruti les mans, com aquell qui diu, a que vagi a treure gossos, que vagi com nosaltres, i si no saben com, nosaltres animem a que es passin per la nostra tenda i comentar-los que nosaltres tenim un equip de voluntaris, que cada X vegades al mes doncs anem com a equip, tenim contactes amb protectores i anem a donar un cop de mà, a treure, a netejar el que faci falta. I sobretot és això, repeteixo, fer consciència i fer les coses ben fetes, que és el que toca.
Perfecte, moltes gràcies. Carlos, això que estava dient és molt important. Ai, Raquel, és que ara et veig amb lo contenta que estàs de per fi poder treballar amb el teu gos al costat.
Home, clar. Digue'm.
No, el Joan Carles, aquesta tasca que fan els voluntaris, no?, a la gossera, a les associacions, té recorregut per poder millorar el comportament del gos, la seva socialització, la relació amb les persones?
Sí, jo crec que sí. Clar, és una tasca que, és, com ha dit ell, és molt important, és sacrificada i a la llarga fa que els gossos, doncs, a part de l'estància, de la seva estada en aquestes protectores sigui cada vegada millor, pues, tota la feina de publicitat i no publicitat fa que els ciutadans tinguin més en compte el fet d'adoptar. O sigui, jo crec que si mirem 10 anys enrere, la gent no adoptava tant. Ara realment sí. Vull dir que realment s'ha augmentat força aquest fet d'adoptar gossos.
Afortunadament, no? La societat sí, va canviant, ens tenim consciència més, programes també com el que estem fent avui,
exacte,
no? Amb tants voluntaris, amb tants professionals,
sí.
Doncs ajudarà a prendre consciència.
I tant.
Uh-huh. I nosaltres ara farem una pausa, de seguida tornem perquè tenim moltes preguntes encara sobre comportaments, algunes recomanacions que ens agradaria que ens fessis, Joan, i també doncs pel Xavi, perquè tenim una tauleta plena de regals, de premis, que, i també seria interessant que ens diguessis ens expliquessis quins són els més adients segons el gos i en quin moment els hem de premiar o no a determinats comportaments. Per cert, també estem fent un concurs. Pau.
És veritat, de fet, si passeu per aquí a la ràdio, us feu un selfie, allò que se'n diu, amb el vostre gos a l'interior de l'edifici, entreu en el sorteig d'una sessió de perruqueria canina pel vostre animal.
Doncs això ja sabeu, encara teniu temps per passar per aquí per Ràdio Sabadell amb la vostra mascota, que avui doncs hi ha molts gossos, però si teniu gats, si teniu qualsevol altre animal, també benvingut, i farem doncs això, un sorteig al final d'aquestes dues sessions de perruqueria entre els que vingueu fins aquí, fins a Ràdio Sabadell en aquest dia especial, en aquesta jornada per conscienciar doncs a tota la gent de la importància de respectuar doncs aquests animals que formen part de la nostra vida i que conviuen amb nosaltres.
Raquel, el Loc fa una mica cara de descol·locat, d'anar fent voltes per aquí.
Va fent voltes,
que no
sap pobra.
Com posar-s'hi.
Ara li donarem un premi. Ara en Xavi ens explicarà quin és el premi més adient que li hem de donar. Que ja
és
el
que
coneix,
està lligant el Xavi com una conda.
Sí, jo crec que sap qui és el que sap qui té els premis. Doncs nosaltres de seguida tornem posant-nos al dia de moltes més curiositats i més consells per doncs, educar els nostres animals. Aquest programa especial en el Dia Mundial de l'Animal perquè ens queden alguns dubtes. Joan, hi ha moltes inquietuds a vegades, no? Per exemple, doncs, la por als petards, no?
Sí.
Què hem de fer?
Bueno, hi ha diverses maneres d'afrontar aquest problema. Realment és un problema, perquè realment no hi ha una solució que faci que el gos perdi la por als petards. Hauríem de fer el que diem nosaltres tècnicament, una desensibilització als petards constantment. És a dir, posar-lo en situació, començar a tirar petards, però clar, amb unes mesures preventives molt estrictes, controlant el fet de la distància del petardo. A vegades, com et deia abans, moltes vegades s'ha de recolzar amb el tema de la medicació, inclús hi ha productes com pistes sonores que són precisament per treballar el tema aquest dels petardos, però la realitat és que després, quan de sobte hi ha una situació de petards, al gos li costa afrontar això. Per tant, jo crec, sincerament, actualment hi ha mesures d'ajuda perquè el gos ho passi menys malament, però realment no es cura, no es pot curar.
Més preguntes que ens han arribat, com aquesta dels petards d'alguns oients, per exemple, doncs a la por a gent d'altres races. Per què?
La gent de, a veure, a vegades és amb temes de tipus de roba o tipus de moviment o tipus, sí que és veritat que hi ha gossos que no toleren aquesta presència de que se surt una mica de lo més estàndard. Jo sempre dic una cosa, al gos que li passi això realment no té un grau de socialització molt alt. El típic gos amic de tothom és difícil que li passi, però clar, això com dèiem abans, cada gos és un món, és un individu, i llavors el grau de socialització, que depèn de genètica, depèn també de dels aprenentatges, de la fase de socialització de cada ell, si s'ha fet bé o no s'ha fet tan bé, pot ser que sí que trobem aquesta conducta. Quan parlem de por, els educadors i els etòlegs sempre intentem dir que es posem a treballar sobre el tema ràpid, perquè moltes pors desemboquen en agressivitat, i això llavors sí que és un problema. Aquí entrem en treballar amb el propietari de com redirigir o com associar. Els gossos s'aprenen molt per associació. Aquest tipus de persones, per exemple, amb algo positiu i sobretot evitant que aquesta por no desemboqui en una agressivitat. Uh-huh. Que és una de les tasques dels educadors.
Una altra pregunta que ens fan, per exemple, doncs a gossos que són molt territorials, que per exemple doncs a dins de casa es comporten bé, però en el pati, de seguida que senten un soroll, borden. Uh-huh. Què és el que hem de fer? Com hem d'actuar?
Jo soc molt clar, reubicar el gos. O sigui, no podem dir-li al gos que no bordi a darrere d'un pati o a darrere dels jardins. És el típic gos que diem nosaltres, el gos de torre o de casa, que sí que és veritat que fa la guarda, realment fa la seva feina, però realment a nivell d'ell, del seu estrès, no és recomanable. Llavors és força inevitable que el gos no bordi en aquest pati o en aquest jardí quan, per exemple, els propietaris estan treballant, no hi ha ningú que el controli. Llavors sempre diem, sobretot amb l'escola més moderna, que defensem més els gossos que visquin més a l'interior de casa. Si estàs tu per allà, doncs intentar inclús en l'exterior. Jo mateix, per exemple, estic en una casa i els gossos, quan no estic, estan a fora, però vaig habilitar una zona del jardí de la part de darrere. I molts amics em deien, però aquí s'avorreixen més? No s'avorreixen més, o sigui, no reactivaran tant, jo deia. El que no vull és que se m'espallin els gossos, que abordin a tot el que passa per la valla. Això és un comportament que sí que tenen els gossos instintivament, però no és bo que ho facin, perquè per ells, i inclús per potenciar aquesta irritabilitat cap a estímuls, que diem nosaltres, cap a agressivitat, cap a persones, cap a gossos. Uh-huh. Vull dir que és hi ha molt en la prescripció, diria, que sí que es pot reeducar algunes coses, però reubicar el gos.
Gossos que quan doncs passa un patinet, un nen doncs amb un skate, també doncs es posen nerviosos i fins i tot doncs intenten com atacar o enxampar doncs aquesta persona.
Això li diem reactivitat. Jo diria que és un 70% de les consultes que jo tinc, jo i molts educadors. És culpa del mal maneig de corretja que fa el propietari, amb tota la bona intenció, ho dic. Vale? Llavors, tenim molta... es diu que el gos s'ha d'anar controlat, sí que és veritat, però a vegades les persones, vull dir que els propietaris, ells pensen que és correa tensa i corta. I llavors aquí entra molt el tema de l'educador, d'ensenyar al propietari ja, davant d'aquest estímul, que a vegades comença per un comportament no molt agressiu del gos, però sí de mirar molt i bordar, que sembla que vol jugar cap a aquell estímul, però a poc a poc es va transformant en agressivitat. Aquí entrem directe en com has de fer el maneig de corretja i com has de redirigir l'atenció cap al propietari i no cap al patinet, per exemple.
I com ho hem de fer? Un consell?
Així és complex, és complicat, però... Sí, però més o menys treballem en reforços positius. Premis de menjar o joc o joguines.
Doncs ara en Pau té també alguna cosa a afegir. Després de seguida anirem amb el Xavi, perquè ara que apuntaves els premis, com se'ns acaba el temps, també volem fer alguna pregunta en aquest àmbit.
Doncs mira, Raquel, estic amb el company Pau Vituri del Departament d'Esports i director del Sabadell en Joc. Amb qui has vingut acompanyat avui?
Què tal, Pau? Doncs he vingut amb la Naia, que no és la meva gossa, és la gossa de la meva companya de pis. I ja que he fet això magnífic d'obrir el pati als gossos no només dels companys, sinó de tothom qui es vulgui apropar, doncs ens hem apuntat. També.
I alguna pregunteta?
Sí, mira, jo tenia una pregunta perquè, clar, jo no he tingut mai gos. Jo convisc amb la Naia i té un... Bé, no sé com dir-ho realment, però quan hi ha, per exemple, un episodi de tempesta, quan hi ha petards, etc., diguem-ne que el seu lloc de seguretat és ficar-se sota del meu llit. Mira que hi ha espais a la casa, que hi ha també el llit de la seva mestressa, però en aquest cas sempre es fica sota del meu llit. Per què passa això? Si se li ha de deixar, si no se li ha de deixar? Com...
Li has de deixar. Sí, una de les coses que és important és que el gos trobi, i si no ho troba, ho has de procurar tu, trobi la seva zona de seguretat, com bé has dit tu. Llavors, si ella li agrada a sota el llit, jo diria que deixa-la, que no l'has d'obligar a sortir d'allà, perquè realment seria molt, molt estressant per ella. Vull dir que ella ho ha trobat. Hi ha gossos que no ho troben, que van donant voltes per casa, i a vegades diem que està bé, a lo millor, crear una caixa de cartró o un transportim amb els seus premis a dins, intentar dir que el gos vagi cap a dins, cap a aquest espai, però si ho ha trobat, jo li deixaria que s'amagués allà.
I jo et volia preguntar també per l'ansietat per separació, sí, perquè a vegades sembla que és una cosa que no tan complicada, però què hem de fer?
A vegades l'ansietat per separació apareix a veure, als 7, 8, 9 mesos, quan el gos fa el canvi de cadella una mica a l'adult, i entren diferents factors. A vegades entra el factor a nivell jeràrquic de la convivència entre propietari i gos, a vegades el gos comença a demanar atencions i el gos rep moltes atencions del propietari, o un gos que està molt, nosaltres diem tècnicament que és extremadament protagonista dins de la casa. Això no vol dir que nosaltres podem estimar moltíssim el nostre gos, però un gos que tingui totes les atencions, que a la vegada potser està la major part de la setmana acompanyat per un altre, però hi ha un dia a la setmana o dos dies a la setmana que li toca estar 6 hores sol. Aquell gos no està habituat a estar 6 hores sol, perquè realment... Llavors, aquí venen les ansietats per separació. És una de les altres consultes dels etòlegs, i que quan abans, diguéssim, es tracti, millor. Perquè una ansietat per separació molt, molt, molt ja crònica, amb gossos que diuen, és que porto 3 anys així i ara t'he trucat perquè ja se m'han encaixat els veïns, perquè el gos quan està sol borda molt i porta 3 anys d'història, a vegades entra en joc l'etòleg clínic, perquè a vegades els educadors, doncs, sols no podem fer res. Llavors, a l'etòleg clínic, bueno, dona pautes, a part de les nostres, que han de ser conjuntes, i dona un tractament mèdic, que el que fa no és que dormi el gos, sinó que, mica en mica, fa que el gos comenci a estar menys ansiós quan es queda sol. A part, doncs, ja et dic, pautes de sortides curtes, de deixar-li premis... Bueno, és cada cas és una mica diferent, no? Però bueno...
Clar, s'ha de particularitzar. Xavi, i què hem de fer quan el gos no menja?
Quan el gos no menja és una bona pregunta. Normalment tens que tindre en compte diversos factors. Hi ha el de l'estiu, que normalment amb aquestes calors tan exagerades els gossos o els gats perden gana. Llavors, a partir d'aquí, deixar-los una miqueta de menjar al vespre, quan baixa la temperatura, normalment recuperen una miqueta la gana. Si ha perdut la gana de cop, fan unes temperatures agradables i dius, hosti, què ha passat? Potser a vegades hi ha els prèmits naturals, el menjar del plat, que aquest és un factor important. El gos diu, escolta, és que a mi aquest pienso no m'agrada, prefereixo el pollastre que tu em dones. Llavors hi ha diferents factors que fan el que perdi la gana, o la llauna, l'he acostumat a donar-li llauna amb el pienso, el dia que no li poso, doncs diu, escolta, aquí falta alguna cosa. Llavors hi ha diverses coses que fan que pugui avorrir el pienso. Jo tinc clients que agafen sacs grossos i cada vegada tenen que agafar un sac diferent, perquè el gos no vol repetir mai la mateixa carn. Llavors, a partir d'aquí, són diferents factors que tens que jugar una miqueta. Llavors, no malcriar-los, no... Sí que els hi pots donar el seu premi, però en el seu moment. Llavors, això farà que l'animal, per norma, segueixi menjant, però tens que tindre aquestes conductes ambientals que a vegades poden afectar que el gos mengi o no mengi.
Ve la típica iaia que diu, és que només menja pernil dolç. No, jo també.
Ens hem trobat casos molt curiosos, no? Fins i tot va haver una vegada una parella jove que em deia, diu, és que vull deixar que el gos mengi de taula. Dic, bueno, això és senzill. Diu, bueno, és que la meva parella no li deixa donar el menjar de taula. Doncs llavors el problema és greu. Llavors, clar, tens que reeducar moltes vegades a la persona per perquè no et faci segons quin tipus de coses. Llavors, les persones grans, doncs, els mimem, jo els dic als avis, no?, moltes vegades, i si els fills o els nets es queden gossos, els dic, mira, la iaia té que saber que això li pot donar o que això no li pot donar, perquè moltes vegades actuen com amb els nens petits, que els mimem molt, els avis els mimen. Llavors, a partir d'aquí, educar una miqueta, ensenyar el què o quan es poden donar aquests premis o aquest tipus d'alimentació.
Clar, també hi ha un oient que ens preguntava què hem de fer quan els hi cau molt el pèl.
Quan els hi cau molt el pèl, normalment també ve per... Estem en el mateix, depenent de l'època de l'any, els gossos muden i van canviant el pèl. Llavors, depenent del tipus de pèl, hi ha diferents tipus de raspall. És important raspallar-los. Nosaltres a la peluqueria ens trobem moltes vegades. És que els raspallo cada dia, però després, a l'hora de la veritat, no passa, no? Tenim que ser conscients que aquestes coses passen. Llavors, a partir d'aquí, depenent de les races, hi ha pinxos que ajuden molt amb el tema de l'omega 3 i omega 6, sobretot aquests pinxos amb salmó, que venen enriquits amb oli de salmó, per fer més fort el pelatge i que no tingui tanta muda. Llavors, és corregir o ajudar al tipus de raça de l'animal que nosaltres tinguem.
Uh-huh. Els premis, que el Joan també ens explicava que moltes vegades podem reconduir, no?, determinats comportaments, però quins són els premis que hauríem de donar i en quin moment?
Nosaltres tenim a la tenda dos premis principalment que ens funcionen molt bé. Ens funcionen molt bé perquè són molt naturals, són frescos, la proteïna animal que porta és molt elevada, no porta transgènics, no porta excessos d'altres productes, diguéssim, de més baixa qualitat. I això fa que en seguida els gossos, quan tu li ensenyes la bosseta, en seguida es fiquen rectes, s'asseuen, et donen la puteta, s'estiren...
Es motiven molt ràpid,
Es motiven amb una velocitat al·lucinant. I nosaltres tenim clients que a vegades estic atenent a un altre i em ve, em pica la cama, s'asseu, aixeca les dues putetes i em diu, què? Llavors, ja saben que jo tinc que donar-los aquella bossa, no? Nosaltres tenim els Moments o els Gosbits, que són premis amb una qualitat molt alta, molt alta, i que l'animal en seguida fa el que tu vols. És al·lucinant.
Això és molt important. També joguines o fins i tot, no sé, alguns productes per ajudar, doncs, a aquesta separació, no? Quan marxem a la feina, nosaltres avui doncs hem tingut la sort que hem pogut portar els animals a la feina, però això no és habitual. Què hem de fer? Quins instruments, quines joguines tenim al mercat per ajudar-los, doncs, a passar el temps?
Hi ha molts tipus de joguines. Principalment aquells que donen una recompensa i que les pots fer allargar amb el temps, no? Fer que l'animal estigui una estona i perdi la consciència de que el mateix propietari ha marxat. Llavors, moltes vegades podem fer servir com marques com Kong, que pots ficar-li li pots ficar patés. Pots fer, tenen un model que és que l'animal té que interactuar i no té la facilitat de poder treure tots els premis i ja està, no? Com el Glover. Funcionen molt bé, distreuen molt a l'animal i fan que poden corregir moltes conductes o simplement que si ho passin bé estiguin jugant una bona estona i tinguin el cap distret, llavors poder evitar segons quin tipus de problemes que puguis tindre a la llar. I el que és important és no carregar de joguines als gossos quan vas a casa. Allò de deixar-li 50 joguines, 20 joguines, hi ha clients que ho fan. I després, és que la cadira, és que la taula, és que... Això passa, són com nens petits, es cansen, s'avorreixen i van a una altra cosa. Llavors és quan apareix la taula, apareix la cadira, apareix qualsevol cosa. I després el tapany del gos, doncs fa, no? Jo tinc un client que l'únic que li va salvar és la tele, perquè la tenia penjada com un quadro. Era un mastí que és brutal, 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 és un gos gegant. Llavors, clar, va arribar a l'aire condicionat, bueno, el sofà, tot quadro, va destrossar una miqueta tot, no? Però és aquesta, no? No tens que donar totes les joguines del món al pobre gosset, no? És més el tindre 4 o 5 joguines i anar-les intercanviant, que el gos tingui diferents tipus, no? El mateix que faríem amb els nens. Mm-hmm. Llavors, aquests petits secrets són els que moltes vegades ens ajuden a que l'animal estigui per les joguines.
Nosaltres avui que regalarem aquests serveis de perruqueria, cada quan s'han de portar els gossos també, doncs, a netejar-los, no?, a que rentin aquests banys, perquè veus també, doncs, a usuaris que ho fan un cop al mes, altres que ho fan dos cops a l'any. Quina seria? la manera depenent, més adequada.
Depenent de les problemàtiques de l'animal, un animal que està bé, que està sa, en principi un cop al mes, si aquest cos és, en trobo un cas, és que hi ha gent que surt a córrer molt, no? Es fica pel als rius, es fica per qualsevol lloc, pel bosc, per qualsevol banda, doncs evidentment aquest gos es pot banyar pues, cada vegada que surti. És important el tema del producte en el que anem a aplicar l'animal. No pots banyar un xampú per nosaltres al teu gos, llavors li pots crear molts problemes a la pell. Llavors, amb un producte adequat podries arribar-lo a banyar pues, un cop a la setmana, un cop cada 15 dies. És depenent molts casos. Et trobes gossos hipoal·lergènics. Nosaltres tenim casos a vegades que tenim que banyar el mateix gos a la mateixa setmana un parell de vegades o tres, perquè té un problema d'al·lèrgies o intoleràncies. Llavors està seguint un tractament. Llavors a partir d'aquí realment no és dolent. Podem fer bastants banys, però sempre i quan amb els productes adequats.
Molt bé.
És molt important.
Joan Carles, per acabar, quan a vegades hi ha conflictes entre gossos, no? Mm-hmm. Allò que tens un gos molt sociable, però mira, a gira, veu un altre gos, a passar, o hi ha conflicte, perquè a vegades sí, és per una pilota, per un pal, què hem de fer? Com hem d'actuar?
Depèn de cada cas, però realment aquí entra una mica la capacitat de prevenció del propietari. Que si ha estat amb algun educador segurament li haurà ensenyat. Llavors hi ha una cosa que sempre jo dic que és una mica la comunicació visual. La majoria de vegades tu marca el gos. El gos ja està mirant al cap a l'altre amb les orelles molt erguides, diu, reacciona i redirigeix l'atenció, com he dit abans, no? A través de premis, i llavors evita una mica la confrontació. Si ja ha arrencat, ja una mica allò abordant com cap a l'altre gos, és desfocalitzar-lo. O sigui, no pot passar molts segons amb el gos bordant, amb conductes agressives cap a l'altre gos.
Doncs ha estat molt interessant, no, Pau? Avui doncs, a fer aquest programa especial hem après, jo crec que molt, moltíssim, dels nostres animals i de com ens hem de comportar nosaltres, també dels nostres drets i deures.
I a més hem après d'aquesta experiència d'estar en el nostre centre de treball amb els nostres animals de companyia habituals, sense que això fos troia, que era el que alguns temien que passés, que no és poc, Raquel.
Doncs gossos molt ben educats, perquè és el que doncs, comentàvem avui, que si doncs estan ben cuidats, ells també responen fàcilment a cada situació. Moltes gràcies, Joan Carles Prats, educador.
Gràcies a vosaltres.
Et tornarem a convidar algun altre dia aquí al matí. I el Xavi Sánchez també, de la Petjada. Moltíssimes gràcies i també per tots aquests premis que heu portat per als gossos. I nosaltres doncs, de seguida farem aquest concurs i penjarem a la xarxa qui ha estat el guanyador. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
De res, ens esperem.
Doncs fins aquí al matí. Nosaltres tornem puntuals, com sempre, demà a partir de les 9 del matí. Recordem que al matí doncs, el fan possible la Bea Aguilar, sempre atenta a les vies de so, amb l'ajuda de la Rocío García i també avui del Toni González, els nostres tècnics que sempre fan que aquests programes sonin tan bé com sigui possible, i també doncs, amb tota l'ajuda de la tercera planta, de totes les noies d'administració de, que ens han fet de productores avui, que ens han estat doncs, ajudant a fer possible aquest programa, i també, doncs, com sempre, amb el Pau Duran, el nostre home a peu de carrer, avui doncs, supercontent perquè també és un amant dels animals, i amb tot el suport dels nostres companys d'aquesta casa de Ràdio Sabadell que han fet possible doncs, aquest programa. Tornem, com sempre, puntuals demà a partir de les 9 del matí, i ja sabeu que gaudiu de les coses boniques que ajuden a superar reptes i entrebancs.